les 6 de la tarda, 10 minuts. Un dia més hem de parlar del futur, de la tecnologia. I per començar, amb Josep Corbella, periodista especialitzat en ciència i salut. Josep, bona tarda.
Molt bona tarda. Allà,
començarem parlant d'aquesta ressonància magnètica funcional del cervell que et pot arribar a llegir la ment. Això és el que han demostrat científics de la Universitat de Texas, a Austin, als Estats Units, que han realitzat una investigació amb un grup de voluntaris. Aquest és una de les qüestions que avui abordarem amb el Josep. A veure, per començar, per què hem fet aquesta... O sigui, quin era l'objectiu de fer aquest experiment? Perquè llegir-te la ment, vull dir, amb quin és l'objectiu de llegir-te la ment?
Mira, un dels objectius que van explicar en roda de premsa és per persones que han perdut la capacitat de parlar per una lesió o per una malaltia, com pot ser una L. Hi ha hagut intents fins ara perquè aquestes persones es puguin comunicar quan ja no poden parlar, doncs d'implantar elèctrodes al cervell per intentar interpretar els senyals del cervell. Això és molt invasiu, no es pot fer a gran escala, i aleshores poder fer el mateix amb una tècnica d'imatge des de fora el cervell no invasiva podria facilitar la capacitat de comunicació d'aquestes persones.
Aquest el que passa, moment o cosa, però després sabries el que vol dir i també el que pensa, que igual no vol dir. Però aquesta persona que no sap parlar...
No, alerta.
Aviam. Sí, aviam, faria, eh?
Està ben vist, això.
Sí, ho acabo de veure ara mateix.
I la policia...
Perdoni un moment. Sí, sí. Li vaig dir una cosa. O calla fins a les 7, o em foto un esparadrap a la boca. Perquè avui ja no puc més de vostè. Queda clar?
Aquesta és la teva democràcia, molt bé.
No, no és un tema de democràcia. És un
el
tema
sultan del Vallès.
No, és que és un plasta... Però és que no es pot aguantar.
Te porta tota la tarda així.
Tota la
tarda. Cada dia ens dona.
A veure, anem al que ha dit el senyor Buia, que per una vegada és interessant.
Era interessant, que és interessant.
Sí, ha estat bé. Està
m'ha sortit com per casualitat, eh?
Bueno, però torni a preguntar-li.
Se'n recorda el que ha dit, no?
Que és graciós, ell.
No, que clar... Tu, una persona que pot parlar, poses aquesta màquina, aquesta cosa, i pots saber què és el que ens vol dir.
Una persona també, que no pot parlar.
Una persona muda o ha tingut un accident, tu pots saber què és el que ens vol dir, però també saps allò que no ens vol dir.
Exacte, el que pensa.
El que pensa i igual no... Sí, i tu saps tot d'aquell pobre home.
Doncs miri, Josep, el primer que li diria és, aquesta tècnica, a dia d'avui, no es pot aplicar si una persona no vol que li apliquin. No ens poden llegir el cervell si nosaltres no volem, perquè requereix la cooperació de qui es llegeix el cervell. És cert que si en un futur que la tecnologia és perfecta, que no sabem si serà possible o no, però si en un futur passés que la tecnologia es perfecciona fins al punt de poder llegir el cervell de persones que no volen que se'ls llegeixi, ja tindríem potser un problema de convivència, perquè, per exemple...
Assististe, tots aquests aquí sapiguessin el que penso jo d'ells, mare. De què riu, vostè? Eh? De què riu?
No he rigut, són nervis.
Mare de Déu, que si de vostè són penso nervis, coses molt grosses.
Permeten continuar amb l'explicació?
Sí. Pot dir res aquí.
A veure, els resultats del projecte els ha publicat la revista Nature, Neuroscience. Quines són les conclusions a les que ha arribat? És a dir, això és possible, però a partir d'aquí...
Mira,
es podrà aplicar, no s'aplicarà,
com s'ha fet. I això ens indicarà què pot passar a partir d'ara. Bàsicament hi ha un grup de voluntaris que s'han deixat registrar el cervell amb ressonància magnètica mentre estaven... mentre se'ls explicaven històries i se'ls posaven podcasts durant 16 hores, han tingut molta paciència i totes aquestes dades que,
16 hores que, a dins d'aquell trasto
sí. I aleshores aquestes dades del seu cervell s'han introduït en un sistema informàtic per ensenyar aquest sistema informàtic a decodificar, a entendre, a interpretar com funciona el seu cervell i totes aquestes dades que són enormes s'han processat amb intel·ligència artificial. Un cop el sistema informàtic estava instruït, aquests mateixos voluntaris se'ls ha demanat que imaginessin paraules, que imaginessin frases, se'ls han mostrat vídeos muts, i sense dir res, el sistema informàtic s'ha enregistrat la seva imatge cerebral i el sistema informàtic ha decodificat el que estaven pensant, però no estaven dient. Per tant, se'ls ha llegit la ment.
Amb lletres, o sigui, sortien lletres.
Sí, el sistema informàtic ha produït llenguatge.
I és precís, és a dir, si una persona pensava en cotxe, en el concepte cotxe...
El sistema informàtic deia cotxe. No, però... no donava la paraula exacta. Per exemple, en un cas en què la idea que, en la qual estava pensant...
O sigui, et dona la idea.
Sí, per exemple...
Però això és una mica perillós, és el que deia el senyor Buigas, perquè, clar, es pot malinterpretar... clar, si no és exacte, que és, ara mateix és impossible, clar, pot dir tot un seguit de paraules que potser no són les que vol dir aquella persona.
El sistema sabia el que la persona pensava, sabia la idea general, sabia una cosa que era com més profunda que el llenguatge. Si la frase era... era un exemple que van posar els investigadors. Tal persona no té carnet de conduir, el sistema informàtic el que va interpretar és tal persona no sap conduir. No va interpretar la paraula carnet, sinó el que la persona havia pensat a partir del que se li havia dit. Per tant, això d'entrada té una importància gairebé filosòfica, que és que demostra que hi ha un pensament sense llenguatge, que el pensament és més profund que el llenguatge. Que això és un tema que ve des de la història de la filosofia. Durant 100 anys s'ha estat discutint si es podia, hi podia haver pensament sense llenguatge o no. Hi ha un pensament que és més profund que el llenguatge, que és el que capta aquest sistema. I, efectivament, no capta les paraules exactes. Aleshores, a partir d'ara, imaginem que la tecnologia progressa. Què pot passar? Per una banda, que es sofistiqui fins al punt que se'ns pugui llegir el cervell sense haver d'estar aquestes 16 hores quiets amb una màquina de ressonància magnètica, o bé també pot passar... Deixeu-me fer un incís. Quan el que havia après el sistema informàtic del cervell d'una persona s'ha provat amb una altra persona, no ha funcionat. Ah. Per exemple, si a mi... jo deixo que l'ordinador sàpiga què penso, i aquest ordinador després te l'apliquen a tu, no sap el que penses. I al revés, si el teu, jo no sabria el que jo penso. Per tant, a hores d'ara és individualitzat. És possible que, a mesura que la tecnologia progressi, es trobi que els nostres cervells, les nostres maneres de pensar, són tan diverses que no hi ha una màquina, diguem, universal per tots, que es pugui posar en una comissaria de policia.
Ah, perquè això la Conxita, ho sap? La Conxita.
Conxita.
Del Salvador.
Del polígrafo, claro. Dice la verdad, miente.
Aleshores, el tema polígraf és interessant, perquè el tema polígraf...
Però tu no li disseguessis la corda, a veure.
No, no, és molt interessant.
Se't treu el tema del polígraf de la Conxita de Telecinco, no, perquè... i tu vas i li segueixes el fil.
Quin risc us té, aquesta tecnologia? Una és que es desenvolupi fins al punt que ens pugui llegir el pensament, que no sabem si passarà, però l'altra és que es pensi, que es malinterpreti, es pensi que es pot desenvolupar i s'utilitzi per llegir el pensament encara que no pugui llegir. Mm. Això sona una mica complicat. El polígraf és un exemple. El polígraf, el que és el detector de mentides, s'ha utilitzat de vegades per mirar a veure si una persona mentia o no. No és fiable. No és fiable el polígraf.
Ah, no?
Però s'ha utilitzat de manera que el veredicte que es deriva del que llegeix el polígraf és un veredicte injust. I amb aquesta tecnologia, si les autoritats d'algun país autoritari o no tan autoritari pensen o fan creure a la gent que es pot llegir el seu pensament, és una manera de ser arbitrari i condemnar qui els interessi condemnar. Per tant, aquí hi ha un seguit de riscos.
Serà que el polígraf no s'ha fet servir...
Hombre, pero vamos, a mí me lo han pasado muchas veces. Y así sí, no sirve para nada.
Es que no estamos hablando del polígrafo que se hace servir en un programa de televisión de entretenimiento. Se hace servir, por ejemplo, doncs, a la serveis secrets, a la web de la CIA, a la FBI...
Bueno, pero a mí me preguntaron si era Feliz Conxelo, y
sí,
eso
es
se ha contado como veredicto cierto.
No nos interesa.
Yo dije que sí, y dijo la máquina que mentía.
Y aleshores el que demanen els propis autors d'aquesta investigació és que reguli el tema que diuen la privacitat mental... abans que la tecnologia es desenvolupi més perquè per fer-ho de manera preventiva abans d'hora que ens posem d'acord en quins casos es pot i en quins casos no es podria llegir la ment d'una persona.
I a mesura que vostè i el senyor Sala Martín i tanta gent va explicant com va venint el futur, cada vegada veig més aquestes pel·lícules en què la gent quedarà tota...
Saps quina feina tindrà en el futur? Reguladors, perquè tot s'ha de regular. S'ha fixat en això? Sí. Més coses noves que s'han de regular. Sí, un regulador és guanyar la vida, però ben guanyada.
Va, anem amb una qüestió que vostè segur que hi sucarà pa, perquè és la seva especialitat.
Però ara no tinc pecho dir res, aquesta cosa.
Doncs, no, és que no es pot dir res.
No es pot dir res.
Anem amb una informació, podríem dir un punt escatològica, perquè l'Administració de Drogues i Aliments d'Estats Units, la FDA, ha aprovat la primera pastilla de material fecal oral.
Què?
una pastilla que servirà...
Merda per la boca!
Que servirà per prevenir de la recurrència d'una infecció molt concreta. A veure...
Si em fa de temps que mengem merda. Si em fa de temps.
Això, això li he de donar la raó, que, però ara parlem d'una pastilla feta de femta. A veure, Corbella, exactament de què es tracta això?
Mira, és comparable al que passa amb les donacions de sang. Una donació de sang, que és una persona que té una sang en bon estat, que la dona perquè una persona que està necessitada per malaltia de sang en rebi. Això mateix passa amb la microbiota intestinal, que és un tipus de... En fi, que està al colon. Hi ha persones que tenen una microbiota extraordinària amb una composició bacteriana òptima, i hi ha persones que tenen una microbiota doncs, de menys saludable i que tenen malalties a causa d'això. Aleshores, hi ha un nou tipus de perfil de donant, que és el donant de microbiota, que acaba sent un donant de femta.
Hòstia.
Aleshores, s'ha vist que amb una malaltia concreta per ara, si hi ha un trasplantament fecal, un trasplantament de microbiota, aquesta persona que té la malaltia greu millora. I a partir d'aquí, la malaltia concreta és una infecció causada per un bacteri que es diu Clostridium difficile.
He trobat la meva vocació, és que clar... No, que sempre dius que sóc poc productiu, poc productiu. Jo sí que produeixo, produeixo. Hi ha una cosa que produeixo, com tothom. I això podria vendre...
No,
penso dir... No, però aviam... Que...
Deixi que acabi d'explicar,
sisplau. I produeixo sense suar, sense feinada, vull dir que em surt sol i que podria...
Sí, com a tothom.
Sí, és que fa moment... Bueno, és que he trobat el perfil del meu sentit de vida.
Vostè és un altre maleducat, perquè fa com el... És que aquí és el burros, que fa com el...
No ha acabat,
no ha acabat d'explicar.
Aviam, acabo de trobar el meu sentit de la vida. Aviam,
no, és una cosa important.
És un moment d'eufòria que té vostè.
Silenci, no ha acabat Josep Corbella i vostè és interrompint. Endavant, sisplau.
Si no he dit res.
No, li estic dient amb ell.
Digues.
Aleshores, en els casos de persones que tenen aquestes malalties derivades d'una mala microbiota intestinal i que no es poden tractar amb antibiòtics, perquè el primer intent és amb antibiòtics, s'ha vist que si es fa un trasplantament de microbiota o trasplantament de matèria fecal, milloren. I fins ara com s'ha fet? Amb colonoscòpia. Ha funcionat, però no deixa de ser un procediment que és molest. Extremadament molest. I d'aquí ve la idea. I si poguéssim fer el mateix amb una pastilla que es prengués per via oral? Perdona, la pastilla està adequadament tractada i recoberta perquè no te n'adonis.
Està amb una cobertura. Però aquestes que porten
però
una càpsula.
La femta de qui és?
No se sap.
Donant.
D'una persona que...
Sí, és d'una persona. No és, una, no és,
no,
un,
no, no,
no és que
humana.
Ha anat aquí a les aigües fecals, no.
No, no, és...
D'un donant de femta.
Sí. Sí, sí.
I com ho saben? Qui? O sigui, tenen a l'hospital uns donants fitxades, unes persones que vostè té...
Bona cosa.
Una bona qualitat.
No. A mi no em consta que això aquí a Catalunya estigui s'hagi fet ni que estigui desenvolupat. No sé si es fa o no, però sé que als Estats Units hi ha alguns centres de donació de femta perquè estan treballant en aquesta línia. Aleshores, es fa una anàlisi perquè potser ets un donant i resulta que el senyor Buigas, que aquesta és la seva vocació, un cop se li fa l'anàlisi, resulta tenir una femta de molt mala qualitat.
No que... crec, eh? Si ho veiessis, el que trec jo, hòstia...
Escolti, però, per favor.
A veure, fa patxoca. Va,
home, no parli aquí d'aquests temes, de veritat.
Aviam, i com és que... El nom.
Sí, perdoni, jo faig molts gasos, eh? Un dia vaig encendre un caliqueño al vàter, va explotar, eh? Vaig cremar tot. La roba cremada, vaig sortir negre, semblava les cavalcades aquelles que a vegades hi ha gent embatumada.
Aquell dia que hi va haver com un fogonazo.
Tots els vidres de l'illa de casa van rebentar, eh?
Sí, jo me'n recordo que jo era un menjador. I hi va haver un fogonazo, una llum.
I un cràter allà al vàter.
Va ser com una flamarada. Una...
Un cràter allà al vàter, de 2 metres de fons, va quedar, eh?
A veure si podem continuar.
Vaig quedar jo assegut i un cràter a sota, tot el cul cremat.
A veure si podem continuar. Digues,
i el puro a la boca.
Però es va encendre el puro o no?
Sí, collons, si es va encendre. Es va encendre...
Se't va apagar al moment... Va quedar com a...
Bueno, però ja era això, ja era l'objectiu.
Sí,
de que
sí però no vaig poder xupar... Vaig... Bueno, en fi...
Alguna cosa més?
Ha passat un gif?
Va, perdoneu un segon. No, una cosa...
Bueno, com és que no, no us ho sabeu acabar aquest tema. No, ja està, és que he de passar amb un altre.
Els agrada el tema.
No, sí, deixem-ho.
Els inspira.
Per què en lloc d'una pastilla que fa mania...
Sí, què
no
vol ara?
No hem pensat en un xupa-xups,
no?
Un supositori?
Doncs mira, això no li sabria dir.
Perquè el supositori... Seria molt més adequat un supositori. Exacte. Estic completament d'acord.
A veure, no,
supositori depèn. I patapam.
Supositori va directe... A veure, perdona un moment.
Supositoris...
Va directe al lloc sí, on t'ha
a vostè li encanta sí, el supositori, que un dia li no, dic però... que li llogaré una sessió de supositoris que li entraran en forma de metralladora. Té una falera amb els supositoris. A mi no els vull veure ni en pintura.
Ens els posem, ell i jo, el Marcelí, sí, ens els posem. Sí, ell sí, me'l posa a mi i li poso un vell supositori.
Una cosa més sòrdida, per favor.
I els junto amb vaselina.
Va. Bueno, anem, ja estem, no? Del...
Per aquesta notícia, per mi, sí, no? Però... Vale.
Pues va, anem amb els resultats molt positius en un assaig amb un fàrmac per endarrerir Alzheimer. A veure, de què estem parlant?
D'on animaves, diu.
Ui.
No, però nom, mira, ho farem,
d'on animar...
Ho farem bueno, més fàcil.
Bueno, explica'ns aquest fàrmac...
Si et costa recordar el nom...
Bueno, de moment, no és que em costi, sinó que me l'hauria d'apuntar, però mai saps si tard o d'hora n'haurem de fer ús. A veure.
Ho poso en context, t'ho explico. L'Alzheimer és una malaltia d'evolució molt llarga, dura molts anys, i té com dues fases, simplificant-ho. A una part hi ha una proteïna que s'altera en el cervell, que es diu la beta-amiloide, i posteriorment s'altera una segona proteïna que es diu tau. El que s'ha vist és que els símptomes, el deteriorament cognitiu important es produeix coincidint quan hi ha l'alteració de la proteïna tau. Però com que l'alteració de la beta-amiloide ve abans, s'ha pensat que potser si es pot aturar la beta-amiloide es podrà aturar tot el procés que porta al deteriorament cognitiu. Aleshores, hi ha una línia de recerca des de fa anys per desenvolupar fàrmacs, anticossos, contra la beta-amiloide. Aquest donanemab és el tercer que s'aprova als Estats Units, tots tres els últims any i poc, i la part positiva és que demostra, ha trobat resultats positius, ha trobat que endarrereix frena la progressió de la malaltia. I, per tant, això vol dir que aquesta hipòtesi d'intentar actuar sobre la proteïna beta-amiloide pot funcionar i pot ajudar a impulsar la investigació en aquesta àrea i demostra per primera vegada que hi ha una línia de tractament, una estratègia de tractament que pot frenar la progressió de la malaltia. No la cura. Bueno, no la fan enrere, però la frena. El que passa és que... Això s'ha de començar a prendre en una fase relativament inicial de la malaltia, perquè la fase amiloide és la primera. Per tant, encara no hem vist quin efecte té realment 10 o 20 o 30 anys més tard. Però si el que s'acaba aconseguint és que el moment en què una persona perd l'autonomia i està discapacitada s'ajorna uns anys, tot això que s'hi guanyarà. Aleshores, no sabem encara com es traduirà això en benefici pels pacients, però sí que indica que hi ha per primera vegada una estratègia terapèutica per frenar la progressió de la malaltia.
Bé, i abans d'acabar, ha finalitzat ja l'alerta de salut pública per Covid o no? Com ho tenim, això?
Mira, amb perquè... això és possible que aquesta setmana tinguem una notícia important. Sí.
No, bona tarda, la notícia Cabezas. No l'hauria de donar vostè, senyora Cabezas, sinó
no,
crec que l'ha de donar...
Internacional.
Sí, exacte, l'ha de donar l'OMS.
L'OMS.
Mira, just avui...
L'OMS.
L'OMS.
L'OMS. L'OMS. L'OMS. No sé, semblava que parlés de Lance Armstrong. Bueno, digues, perdona.
Avui es reuneix el comitè que assessora el director general de l'OMS sobre el tema Covid, que no s'havia reunit des del gener, es reuneix quan se'l demana, per avaluar...
Ara no es coneixeran, perquè anaven tots amb mascareta, arribaran sense mascareta.
Quin és usted? Quin és usted? Com espantats, asseguts...
A vosaltres no sé si us ho ha passat. Això ha passat, eh? Hi ha gent que l'has conegut fa molt de temps amb la mascareta, i ara que la gent se l'ha tret...
Et saluden...
No, però t'imaginaves una cara diferent...
I les dents...
I la veus, i... A veure, hi ha opcions que ha millorat la situació, però hi ha gent que li diries, si vols seguir amb mascareta...
Clar. També...
Ja estava bé, no?
Li millorava l'aspecte.
Sí.
L'Àfrica està a punt de llançar-me un ganivet. Bueno, digues, perdona.
Acabo la frase que he deixat a mitjà.
Jo mateix, el primer. Jo em sembla mascareta guanyava molt.
Sí. Origen en burque.
Des de que me l'he tret. Bueno, digues, endavant.
Bé, pels que recordeu la primera part de la frase, punts suspensius, per avaluar si s'acaba, es dona per acabada l'emergència de salut pública internacional que es va declarar el gener del 2020, després de 3 anys. I podria ser que avui o demà
a veure.
El senyor Tedros digués donem per acabada l'emergència de salut pública internacional. Això no vol dir que el virus hagi desaparegut.
El que vol dir
és que els sistemes sanitaris ja s'han recuperat, tota la població mundial està immunitzada, el nombre de casos greus ara està estabilitzat i és baix, i, per tant, el que tenim és un virus que es comporta com un nou virus respiratori més. No és igual que els altres, cadascú té les seves peculiaritats. Poden anar sorgint noves variants, una miqueta que facin onadetes. Sí. Però, bàsicament, la situació a nivell global està estabilitzada. Per tant, la fase aguda de la pandèmia ha acabat. Això és el que voldria dir en el cas que el senyor Tedros demà segurament surti i digui que s'ha acabat. Esperarem a veure què decideix.
Sí, sí, esperarem.
La senyora alcaldessa...
Ara què li passa? Sembla que estigui a punt de treure un pollastre, però...
I pel que dèieu de les mascaretes...
Pel Nadal, pollastre del Prat.
Pel que dèieu de les mascaretes...
Pota blava!
Ha donat la sensació que anava a treure una erupció de pollastre del Prat.
Que no tingui jo, també, si ho sé d'alcaldessa.
Digues, perdona.
No, que ben aviat aquí a Catalunya i a Espanya s'eliminarà l'obligatorietat de mascaretes en farmàcies.
Sí,
en centres
sí, la gent ja no ho porta. És el més ridícul que hi ha, entrar a la farmàcia i demanar-li una mascareta al farmacèutic. Això és el que faig jo ara, que no la porto. Arribes allà, perdona, el primer de tot, abans de res, dones una mascareta, poses una mascareta, demanes i te'n vas i te la tornes a treure. És que és absurd, és una cosa absurda. Josep Corbella, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
En 3 minuts posarem música al programa i ho farem amb Montse Vidal. Què ens explicarà avui? Doncs no ho sé, ara ens ho explicarà.